ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
Ai, molt bona tarda a tothom i molts ànims també amb aquesta calor infernal. I que tothom estigui a bon refugi. Juliana Canet, bona tarda.
Bona tarda, Marta Montaner.
Com està, reina?
Dia de noia!
Sí!
Doncs jo estic contentíssima i il·lusionadíssima. M'encanta quan no ve en Roger. No és perquè no l'adorem,
però és aquesta sensació que els pares han marxat i ens han deixat la casa soles.
Falta el professor.
Falta el professor, falta el pare estricte. Sí,
saps així. Quan hi havia realment un professor malalt i els primers dies encara no venia substitut? Que venia potser el professor d'una altra assignatura i et posava una pel·li aquell dia.
A mi això no em passava.
Bueno, doncs a la pública de Cardedeu això algun cop havia passat. Escolta, això és un tema molt seriós.
I tant.
Que els professors es queixen molt. Clar. Que les baixes, si no són de més de 15 dies, no te les cobreix ningú.
Hi ha un buit legal.
Mm-hmm. Doncs això passava molt al meu institut i era com avui. Lluïa com avui el dia.
I què faríem si no tinguéssim pares a casa? Portar amics, no?
Efectivament.
Marc Andreu, bona tarda.
Bona tarda, Pandons.
Com estàs? Jaume Miranda, bona tarda.
Bona tarda. Dos gais sempre sumen.
Els meus gais i les meves nenes, és que aquí estem perfecte.
Ens ho mereixem. Per fi el programa que Catalunya Ràdio necessita. Un programa sense cap home heterosexual. Montse Virgili ho celebraria.
Jo voldria tenir un record per l'únic home heterosexual que tenim. Bueno, en Víctor Navarro també, no? No, però era sí. Per en Roger, perquè avui fa el 13è aniversari o no aniversari de la trobada amb Úrsula Corberó.
Segurament per això s'ha demanat festa. Clar. Per poder-ho reposar.
Per passar el dol, perquè recordem que en un dia com avui, en Roger, el 2013, tenia previst trobar-se amb Úrsula Corberó en aquella febre postfísica o química. No sé què estava gravant en aquella època, però diguéssim que encara no era la Tòquio de la Casa de Papel. Era aquell impàs de ser encara més famosa, de ser una estrella internacional.
Com una despedida, no l'heu vist aquella pel·li d'aquella època?
I perdona, saps quina altra pel·lícula va gravar en aquell moment? Va gravar una pel·lícula amb
català?
Un director català,
sí.
Que es diu Joel Joan.
Ja recordo aquell moment. Caldria revisionar aquesta pel·lícula i portar talls, Jaume Miranda.
Jo no ho sabia.
Estàvem en punts baixos a la carrera de l'Úrsula, per ser justos. Encara faltava com a l'últim moment de...
Totes sí, han fet coses que no voldríem fer. De fet, jo he fet feina amb en Joel Joan i tampoc ho hagués volgut fer. O sigui, totes han passat per allà.
Doncs un petonàs per l'Úrsula i també per en Roger. I ara anem als whatsapps perquè ens n'arriben moltíssims, els 677-27-10-58, i uns quants sobre un tema que vull que mori avui. Si us plau, no vull rebre ni un missatge més sobre el tema, perquè fet, vam obrir la caixa de Pandora i ja l'havíem obert fa uns mesos, Juliana.
I va ser culpa meva,
sí,
i per això mateix jo ara escoltaré totes les altres veus en el debat. Ja aviso que estic en total desacord amb tot el que se'm diu, que penso que sou pràcticament dictadores i que si esteu a favor de que ens hagin de dir exactament tot el que s'ha de fer i no es confia en la societat, endavant, que vosaltres sabreu quina distopia voleu viure. Però no diré res més, perquè si no ja veig que perdrem moltes lloves pel camí.
Però
sobretot lloves que estan fartes de que no parlem de l'Aitana i parlem de qüestions.
No ho has intuït? Estem parlant de la recollida de residus porta a porta, Marc Andreu.
Ah, el tema de
sí,
la Juliana.
Sí, per si algú pregunta de què va el que no surti d'aquí, no? Doncs últimament sobre porqueria.
Que bé que mos hagin convidat en aquest programa. M'interessa molt aquest tema.
Mira, la solució, tant de bo la tinguéssim. Mira, en llegirem algun, Juliana, d'acord? Tu, si vols, sigues oient només. Perquè n'hi ha a favor i en contra. Hola, no puc estar-me'n de comentar el tema del porta-a-porta que deia la Juliana. Té tota la raó. Atenció, alguna lloba a favor.
Gràcies a Déu que hi ha gent amb dos dits de front.
El nostre poble passa a les dues de la nit i que cada nit et desperti el punyetero camió, sobretot ara a l'estiu, tampoc fa cap punyetera gràcia. Gràcies, Juliana, per ser la veu de molts catalans. Ah, i m'oblidava, la de cuques i rates que han començat a aparèixer pels carrers des del porta-a-porta. Llavors en tindríem d'altres que diuen bona tarda equip del que no surti. Us estic escoltant i voldria fer una aportació al tema de la recollida selectiva que tant indigna la Juliana. Per molt incòmodes que ens puguin semblar aquests sistemes, les xifres demostren que funcionen. Els municipis que els tenen tenen índex de reciclatge molt més alt que els que els tenen amb contenidors oberts de tota la vida. Ah, i la qüestió ja no és de si es confia o no amb la ciutadania. La cosa és que en 4 dies els ajuntaments començaran a rebre multes milionàries de la Unió Europea per incompliment d'objectius de reciclatge, llavors correm-hi tots. Per cert, això que fa la Juliana de portar la brossa al cotxe i tirar-la a Barcelona se'n diu turisme de residus.
Disculpa, però se'n diu supervivència. Perquè si vius en un poble...
Se'n diu ser una guarra, tia. Com has de portar porqueria?
El que
porqueria?
És una guarrada és que l'Ajuntament de Cardedeu no em permeti a mi tirar la basura quan em dongui la gana.
Això ja ho vas dir ahir.
Ja, si va... No, saps què podem fer? Tinc una idea.
Que repeteixes.
Tinc una idea molt bona, Marta.
Vinga.
A veure què us sembla. Posem toc de queda.
Sembla el fax.
Com a l'època de la pandèmia.
Que vingui en Ricard Ostrell.
Hem ballit bé el toc de queda, no? Podem fer que a partir de les 9 del vespre no es pugui sortir de casa?
No, has dit que no diries res.
Després,
no,
Juliana, dius que vols prohibir internet a certa gent. Escolta,
Marta,
doncs aclarim-nos.
Una altra idea.
Llibertat o no?
Que només puguis morrejar-te de 3 a 4.
Ai, per favor.
Limitem el morreig. Ah, bueno,
on
si
és
volem
en Roger,
començar a retallar llibertats...
Jo no la faré callar, jo no li, és que jo no la, jo no la faré callar, perquè si us sembla, a mi m'encanta ella, però estic en una posició aquí, a la posició central, que és molt incòmoda.
Si us sembla, faig un canvi de tema, però que segueix sent igual de dramàtic, el que passa que crec que estarem tots més cap a la mateixa direcció.
Encara me'n queda un, per llegir, imagina't.
Ha de tornar al morreig.
Ah, sí, això sí.
Tinc un amic que estava en hores baixes ahir.
Ah, ara estem parlant de debò?
He vist que aquell tema, si no el desencallava jo, ens hi quedàvem i prefereixo avançar.
Doncs llavors el que quedava no el llegiré, eh?
Deia? Era
algú que estava molt enfadat amb tu. És indignant que la Juliana es queixi i digui tan obertament que no compliria amb sancions per no seguir correctament amb la recollida selectiva.
No, hi ha moltes multes que no pago, eh?
I diu que en el seu poble funciona molt bé, fa 10 anys,
doncs
que no passa
molt.
Res, que tal.
Que em digui quin poble és, que no hi aniré a viure.
Què dius del morreig, un amic teu que què?
Jo tinc un amic que ahir estava en moments molt delicats.
És en Roger?
No,
és en Roger.
És un altre amic meu privat i personal. De la ràdio?
No.
No és aquí. Okay. Un amic meu que feia molt que no acabava que tampoc com de lligar molt, etc. I de sobte ahir va tenir una experiència mística amb el morreig perquè va acabar-se embolicant amb una passió desbocada en un banc pel carrer a Barcelona. I avui m'ha estat recordant molt que la vida val la pena, que ell ha recordat quin és el sentit de viure i ha decidit que la seva guia espiritual a partir d'ara seran l'única persona que realment podria fer-nos de guia espiritual, que són les xonis que no han deixat mai d'emorrejar-se pel carrer.
Ah, està ben vist.
Des d'aquí, recordo tota aquesta gent que està tan a favor, per exemple, de que li diguin exactament a quina hora de tirar la basura i quina basura de tirar, morregeu-vos una mica.
Molt bé, doncs ara de les escombraries passarem a un lloc encara pitjor, que és el club dels pitjors exnòvios de les nostres perfectes.
No.
Això és pitjor realment.
Quanta tensió, estic atacada dels nervis.
Aquí ni porta a porta, ni contenidor, ni res. Tot escampat. A veure, aquest és un club que presidia ben tranquil·lament Risto Mejide, amb la sotspresidència d'Álvaro de Luna. Tot estava controlat, no? Tot ho tenien en ordre, tots els papers ordenadets. Fins la setmana passada, quan el músic Sebastián Yatra, exnòvio tòxic de la nostra Aitana Ocaña, va burlar-se d'ella publicant un TikTok on cantava Superestrella amb una colla d'amics. Demano perdó per haver-lo deixat tanta estona. El podríem haver matat més ràpid. I era un vídeo on sortien aparentment, jo diria que borratxos.
Absolutament.
No?
Molt.
Podien un estat etílic, sí, perjudicadets, celebrant la victòria de la seva selecció de Colòmbia. Doncs bé, el vídeo es va fer molt viral. Aquí el programa, el dia que en Marc Andreu i jo érem a Madrid, el vau comentar una llarga estona, Jaume i Juliana.
I tant.
I era evidentíssim que a l'Aitana, d'una manera o altra, li arribaria. I que ella hi reaccionaria. I així ha estat. I com sempre, les primeres a veure ho heu estat vosaltres, estimades oients lloves, que de seguida ens vau enviar whatsapps avisant-nos de les novetats, dient hola perfectes, anònim please, com si ens expliquessin informació d'aquestes superconfidencial. Ens diu, no sé si heu vist els vídeos del concert de l'Aitana a Fuengirola, a la cançó Conexión Psíquica, just quan parla del seu ex. Pollita pel vídeo del Yatra cantant Superestrella l'altre dia? És la millor. Quina alegria que tinguem un any més del que no sorti d'aquí, sou els millors sempre. Doncs bé, aquest vídeo, del qual ens parla l'oient, rula també per tot arreu i és l'Aitana a l'escenari amb els seus ballarins, mirant a càmera i fent un gest com així amb la mà de tela, de santa paciència, en aquest moment de la cançó.
Hola,
Buena suerte. Y es que si estoy...
Soy cada que me lleve presa, debilidad pura que va por la mesa, se convierta en un accidente. ¿Quién se entera, pues? ¡Buena suerte! Que está mal, que se jodan. Si fuera por mí, me quedo sola. Mucho más que un accidente. Y si alguien se entera, pues... ¡Buena suerte!
Ai, bona rebella a tothom. Com s'ho fan, Roger, per no cantar? S'ha de ser d'una pasta molt concret, perquè no se'n sap ni una.
És la primera vegada que està escoltant aquella cançó, normalment.
Però ha de ser de sang molt freda per no reaccionar a un tamacle així i no posar-se a cantar i cridar.
No se'n recorda de lo que li dius 5 minuts abans? Com se n'ha de recordar d'una lletra de Naitana que la deu confondre amb la Laura Pausini o vés a saber amb qui?
Aquesta cançó és de les millors del disc per mi, infravalorada, perquè ha quedat tapada per Superestrella.
És la germana petita de Superestrella.
És així, però a part tenen com un fil conductor, que vull dir que musicalment s'hi assemblen moltíssim. Són germanes pràcticament bessones.
Jo m'identifico molt.
No sé si veu veure també un altre moment d'aquest concert a Fuengirola, on en el mateix tros de la cançó, on diu "si fos pel meu ex em quedaria sola", els seus ballarins aixequen el dit del mig mirant a càmera i l'Aitana es queda sola a l'escenari i també l'aixeca. De fet, els aixeca els dos, els de les dues mans. I jo crec que així en Sebastián Yatra es pot donar per contestat. Què us sembla?
Absolutament, perquè aquest tros de sa coreografia, de més, és propi de Fuengirola, vull dir...
Que no existia els altres bolos del Quarto Azul World Tour.
Totalment resposta en els vídeos carós de Sebastián Yatra.
Ha rodat pel World encara, la Aitana, o de moment ha quedat a l'estat?
Ara Fuengirola i Cartagena, com a màxim.
De fet, no han sortit entrades encara per Londres, per exemple, vull dir que...
Espero que hi anem, en algun dels concerts.
Hem d'anar a un concert per viure això, eh?
Home, ja espero.
S'està demostrant cada vegada que sona l'Aitana que ens tornem bojos i perdem els papers. I és de les meves artistes preferides ara mateix, i m'agrada molt que reaccioni, perquè s'ha imposat últimament la llei de la no resposta, que jo crec que està bé, i de vegades
quedes elegant,
exacte, i fins i tot de vegades una no resposta és millor, no? I respons amb més força. Però també arriba un dia que se t'inflen els ovaris i has de respondre, i amb ella ja li tocava.
Té el seu punt d'elegància, igualment, perquè
totalment,
tampoc és molt
clar, no està contestant en Javi Hoyos, tampoc
no,
està fent...
Qui vulgui entendre ho entendrà.
Pica de d'ullet.
Molt bé, i ara canviem de perfecte. Perquè la Jessica Goicoechea, la model i empresària catalana, ha visitat el podcast d'una marca de joguines sexuals, Juliana.
Sí, en aquest programa que es diu No te lo calles, on diverses famoses seuen en un sofà durant més d'una hora per tenir una conversa sincera sobre vida personal, sexualitat i molt més. I atenció, perquè la presentadora d'aquest format és molt coneguda a l'estat espanyol, però també ho és en aquest nostre programa, per ser un ésser de llum que va protagonitzar un dels moments més icònics del 2025. Ella és la Cayetana Guillén Cuervo.
Cayetana, hablando de artistas, sabemos que eres muy amiga de Amaya Montero y ha vuelto a la oreja de Van Gogh, entonces, bueno, queríamos saber un poco qué pensaste cuando salió esa noticia.
Yo lo sé desde hace mucho. Sí, lo sé desde hace mucho, pero le prometí... Sí, pero es que no se lo dije, no lo dije ni en casa.
Una actriu amb moltíssim àngel que fa un any, sense voler, sent enredada per una grandíssima reportera, però també per culpa del seu afany de protagonisme,
jo lo sabia.
Feia públic abans que ningú que l'oreja de Van Gogh tornava. Això va generar-li molts problemes, molt de malestar amb la Maya, la cantant del grup, que és de les seves millors amigues, i van tenir molts moments d'estira i arronsa fins a reconciliar-se. Ara ens consta que la relació ja torna a ser puesto. En qualsevol cas, és ella. Ella és la presentadora d'aquest programa.
Clar, per això es diu No te calles.
Efectivament.
És un naming que podria signar Marc Andreu. Tu també ets molt de joc de paraules.
I porta, a més, la samarreta del programa, mentre fa l'entrevista. Uf. Aquesta perfecta de dimensions elefantines, la Calle, és qui es dedica a presentar aquest podcast de Plátano Melón, la marca de joguines sexuals. I com ja us podeu imaginar, va passadíssima de voltes i és intensíssima des del primer moment, convertint la conversa de més d'una hora amb Jessica Goicoechea en un deliri bestial.
Jessica Goicoechea, ni más ni menos, mi amor.
¿Cómo estás? Gracias a ti.
Gracias por estar aquí sentada, por parar tu vida un rato para charlar conmigo, por priorizar esta conversación.
Me apetece mucho además esta conversación.
Muchas gracias, mi amor. Pues Cayetana y Plátano Melón te saludan en esta conversación, en este podcast que se llama No te lo calles.
Ella ja li diu mi amor des del primer moment.
És com la turra passada de voltes d'efectes.
És territori Xavi. Territori Xavi a la femenina.
Calle. Territori Calle. Però perquè estan situades en un sofà i també amb aquesta cosa com de descalçar-se, no?
Tot amb tons pastel.
I aquest agraïment... aquest desbocat, el primer segon, ella
aquest
encara...
Mi amor, també, que surt de seguida.
Sí, sí, sí.
Però això és com molt Madrid, no?
Perquè és molt espanyol,
clarament
sí.
No sap ni qui és, no? Jessica Goicoechea, no. Però li diu te quiero y amor en el primer segon. Sí.
Aparentment, xerrar amb la Jess és el millor que li ha pogut passar a la calle a la vida. I atenció, perquè a la Jess també se la veu comodíssima, molt riallera, molt oberta i disposada a parlar sobre tot. Amor, ruptures, sexe, saber dir que no, el pas del temps, la maternitat, la feina... No deixen cap temàtica sense tocar.
Em sorprèn el de la maternitat, eh?
Diu-lo de sempre, eh? Que a ella ja li agradaria ser mare, però que, bueno, que cauti.
Fins fa poc era un tema que vetava. La Goico. Sí,
era
jo recordo.
Ella?
Sí, sí, sí.
No va ser la Dulceida?
No.
Poder també?
Potser les dues.
Perfecte. De tot el que explica, a mi m'ha interessat molt, per exemple, què és per ella ser sexy. O dit d'una altra manera, qui ha de tenir un manso perquè la Jess se'l miri?
Obviamente no es solo el físico, es una mente. A veces encuentras personas sexys por su manera de ser, que te hacen reír, que...
El sentido del humor es muy importante.
Sí, el sentido del humor es mega importante.
Es mega importante.
Es que los casi todos.
Los casi todos, sí señora.
Puede ser mil cosas, la mente, el sentido del humor, no sé, es que es más allá que un físico.
La actitud. ¿No?
El sentido también seguro, la energía. Sí, sí. Yo soy muy de energías, sí. Las energías son muy importantes.
Son muy importantes.
M'encanta que algú que ha estat amb Manu Moreno, Marc Bartra, digui que li gusten les energies.
No, bueno.
Que només està en buenorros.
Però l'Aaron Piper sí que feia pinta de ser divertit.
Sí, però és veritat que també és una mica estrany que coincideixi que tots els teus exnòvios estan boníssims, no? I que
diguis, en canvi, no m'agrades físic.
Que sigui una cosa que aparentment no li...
Sigui secundari.
No, a mi que siguin els o no, m'és igual.
Quan és clarament l'únic que els, bueno, que els uneix.
I que no passa res perquè hi hagi alguna cosa característica del físic que també et pugui funcionar, no? Vull dir-te.
A tot sí, això, però... la Goico es va emportar la Mumu en aquesta entrevista, que la deixa allà al sofà
i de tant en tant la punxen, eh? Li fan un plànol més concret, que ja es veu que la pobra Mumu no sap ni on és,
o
ni
sigui,
qui és.
O sigui, hi havia un càmera enfocant-te en a Mumu per lo que pugui
ser.
Molt bé.
Que digui que el sentit de l'humor és tan i tan vital per ella, a mi em fa pensar que, en Roger potser podria tenir una oportunitat per seguir-la, perquè ell és molt divertit.
Sí, moltíssim. Topo.
I dos, que potser no hem acabat de veure amb prou bons ulls en Manu Moreno, la seva parella actual, que a mi em sembla un llondro de manual, però bueno, no, resulta que hauria de ser tan i tan divertit a la propera, ens hi fixarem més.
Los morancos queden en res.
Mentrestant, la Jess també s'obre per explicar com ha estat la seva educació sexual.
¿Tú has tenido educación sexual?
No.
¿En tu casa?
Nada.
¿En el colegio?
Cero.
Cero, como yo. Cero.
Aprendiendo según...
¿Según la experiencia?
Sí, claro. Fluyendo.
Claro.
Fluyendo, pero obviamente sin tener ni idea de absolutamente nada.
De nada, y es que es muy fuerte, mira, por ejemplo, me parece...
Pero igual que con los sentimientos, o sea, yo
igual,
creo que
igual.
El tema de la cuestión de sentimientos es algo que tampoco se trata en el colegio, y yo creo que son dos temas súper importantes.
La Jessica ja es veu que és d'aquestes que eliminaria l'assignatura de català per fotre l'assignatura de sentiments, cadascú com és. No, jo penso que és molt important, que te'ls ensenyin.
Potser podem fer les dues assignatures,
sí.
No?
Bueno,
si
però clar,
triar en una escola ideal.
No sé si es pot triar, perquè llavors també poder els nens han d'estar 15 hores a l'escola, perquè si s'ha de fer sentiments, català, anglès...
És un bon debat que aparcarem per un altre programa, igual que el de les escombraries porta a porta, ¿vale?
L'educació sexual nula que han rebut moltes generacions és un gran meló i és una cosa que ha jugat molt en contra de moltíssimes persones, que, perquè fa que, al final, la relació amb la sexualitat et construeix molt a tu mateix, no? I també genera molts problemes d'autoestima, molts problemes amb la teva pròpia identitat, i està molt bé que ho posin en el mapa i que destaquin que seria vital que almenys n'hi hagués, que existís, després ja intentem fer-la bé, però que n'hi hagi, que hi hagi espai, no?, per parlar d'aquestes coses des de que comences a més experimentar-les. I seguint en la línia de les coses que no se'ns han explicat o de les idees que ens han posat al cap des de petites, parlen de la figura del príncep blau, tan rellevant a totes les narratives d'amor romàntic que han condicionat la nostra mirada.
¿Qué expectativas tenías tú de l'amor?
Pues yo creo que como la gran mayoría de cuentos de Disney, películas de la infancia, como... algo como... algo que sinceramente ahora lo pienso y digo, Dios mío, qué pereza.
No, el chiste de la...
¡Qué pereza las expectativas!
¡Qué pereza,
estas.
Qué pereza! Algo totalmente...
Me parto.
O sea,
claro, claro.
Que no existe. O sea, algo como... con su punto tóxico incluso. Todo esto no nos ha ayudado a nada, ¿eh?
A tot això, la Mumu, però dormint. Roncant.
Sí, sí,
perquè
sí,
està dormint.
Pensa que ella, perquè el cervell pugui tirar, té 2 hores de funcionalitat
i la resta és dormir.
Ha d'anar fent micro migdiades, perquè si no, no ho aguantes.
Maria, fa molt que tens un mòbil que la bateria està destrossada i t'aguantes sense carregar una horeta. Ja la resta ho has de tenir endollat.
Això és la Mumu.
La Mumu és igual. La Calle, pujadíssima al carro de la intensitat, segueix una mica aquest camí, resseguint la temàtica sexoafectiva, i viu com ella sola. S'atreveix a preguntar-li, ben intensa com és, per les coses bones d'estar en parella.
Ser un equipo que nos sumemos, tener el apoyo de la otra persona, que te ayuda a ser mejor persona, crecer en muchos ámbitos, tal. No perder tu identidad, ¿sabes? Mantener tu identidad, los dos que mantengan la identidad sin dejar de ser ellos mismos, con muchísima comunicación, confianza. Si la relación es fácil, no te complica la vida, se está genial. Y cuando estás soltera, pues más de lo mismo también, se está increíble.
Ella igualment se soltaria, no la practica mai, no?
Bueno, però ella diu que s'està tan i tan bé soltera.
Clar, perquè no hi està. I així tothom.
Aviam.
Ai.
Jaume, no em vull enganxar.
Però
jo sí que penso que la solteria... És que parlar de la solteria com si fos una experiència que impacta a tothom igual i que tothom enfoca de la mateixa manera és molt trampós. Perquè tu pots estar solter i no liar-te amb ningú, pots estar solter i que, com li passa a l'Aitana també, la teva idea de solteria impliqui tenir micronòvios que poder per algú que no ho practica i està solter li semblaria que això gairebé invalida la teva experiència com a soltera.
I algú que veu com un estat temporal.
Clar.
Com un mode de vida.
Però vaja, sí que...
Un model familiar, com diuen Roger.
Exacte. La Jess aquí ha tirat tots els tòpics que ha trobat, els ha tirat tots sobre la taula.
A mi m'està sorprenent que concedeixi aquesta entrevista. Aquí no fa gaire per ella. Això vol dir que sí, exacte, la seva mànager està apretant.
També et diré una cosa, és vital tenir en compte que aquesta entrevista és patrocinada per una marca, vol dir que aquí hi ha la P de plata.
Oh, i tant.
Aquí okay, s'ha guanyat pasta clar. Perquè t'està vinculant amb una marca i, a part, sent de joguines sexuals, jo crec que la Jess deu haver apretat encara més el pressupost. Jo crec. No ho sé. La nostra Jess segueix obrint el seu cor, aquest cop parlant de sexualitat i de com ha anat avançant la seva vida sexual estant en parella.
La sexualidad a mí me ha pasado mucho en mis relaciones que siempre ha ido como con el tiempo muchísimo mejor. Porque conoces más a esa persona, te comunicas más confianza y al final siempre ha llegado como a un punto en el que incomparable, ¿sabes?
Porque hay principio. Algo de que tienes que estar relajado, no verte desde fuera, ¿no? Tienes que soltar.
Sí. Claro. Y comunicar.
Necesitas estar en confianza y comunicar lo que quieres
claro.
Y lo que no quieres.
Aquí el programa ho hem parlat molt, que sovint el primer quiqui, bueno, és una mica complicat, no?
De fet, moltíssimes vegades, crec que és percentatge més elevat de lo que mos fan creure moltes vegades les nostres amigues quan mos expliquen que tal el seu primer quiqui amb
ara, si hi ha bona química en el primer,
no, ja està, ja ho tens
bueno,
bé, ja, cuidado. Però és veritat que a vegades, inclús havent-hi bona química, no et coneixes gaire, hi ha timideses, hi ha molts nervis. A mi, per exemple, em passa que estic més seca que el desert del Sàhara, de boca, dic.
Bé, i de tot, pot ser inclús.
No, inclús,
sí,
de no
l'obligar bé. Sí.
Tinc uns nervis que jo m'intento morrejar i no puc perquè no tinc saliva.
Amb el molt que parles, has de gastar molta saliva, tu.
I a més, a mi, Marta, és un tema que em funciona, el tema de que hi hagi molt de mullader, m'entens? Ah. Però hi ha dies que, si és al principi...
No ho sé, jo he entès això, tu que havies entès, Marc Andreu.
Sí, hi ha molta saliva, però no cal escopir la saliva, no?
Sí, també. Bueno, pots llepar, pots escopir, no?
Funciona molt bé una escopinada.
Clar, a mi també. El cas és que a mi que em molt, a mi ja m'arruïna el primer quiqui, perquè com que estic nerviosa i ja tinc la boca seca, que sembla això un puto desert, doncs ja no fotrem res, m'entens?
En canvi, el segon tot millora, no?
Bueno, però poder tampoc el segon, poder més endavant, i s'han de tenir moltes converses incòmodes, perquè és veritat que tenim el sexe tan romantitzat que sembla que les coses hagin d'anar bé ja com de manera màgica i natural, i de vegades has de posar sobre la taula converses que són molt incòmodes, de què t'agrada, què no, què et fa sentir còmode, què t'agradaria experimentar, amb què tens curiositat, perquè si no, no s'avança.
Hauries de presentar tu, potser, aquest podcast? O no, la Cayetana, que tot li fa molta gràcia.
Me donaria sa vida, tu i una Cayetana serien...
Jo treballo molt en Plátano Melón, eh?
Ah, mira!
El que passa que jo en castellà no ho faria, jo, bueno, jo ho arreglaríem, podríem tenir un traductor.
Amb una IA.
En fi, la Calle també li pregunta pel dol durant les ruptures, a la qual cosa la Jess té una anàlisi fet molt interessant que m'agradaria que tinguessin present, també.
Les mujeres pasamos normalmente el duelo durante la relación, o sea, al final de la relación. Como que ya vemos venir que algo no va bien y nos repetimos y lo luchamos, intentamos, y ya cuando ya se corta, ya es como, ya he pasado el duelo, ya lo he pasado mal durante ese tiempo y ya sientes como liberación. Yo creo que así es como funcionamos, no siempre, pero mayoritariamente.
Yo también lo creo, sí.
M'encanta que a la Calle li dono la raó amb tot. És igual el que digui la Jess, que ella diu, tens raó. No hi ha debat. Jo, és, no és broma, que crec que té raó i que moltes vegades va així, tot i que també pot passar si ets un home, que vegis que la relació s'està deteriorant i facis el dol dins de la mateixa relació.
Quan dura aquest podcast, Juli?
Molt,
no l'està posant
una hora
tot,
i mitja,
suposo, no?
Una hora i mitja. I
ensenyant joguines sexuals i tot això, no?
No, no n'ensenyen
cap. Sí, les proven amb una mumu.
No, mira, el que sí que fan és que el podcast avança força en aquesta direcció, aquesta mena de converses, no dues dones parlant amb tranquil·litat, la Calle anar-se partint la caixa, però abans de donar-lo per finalitzat, la Cayetana decideix obrir un altre meló. Ella ja veu que ha teixit un espai de seguretat amb la Jess.
No sé si és un meló o una altra fruita,
Una figa. Ella, de sobte, decideix que és el moment i aprofita per treure's un cartell de darrere del sofà amb les diferents vulves. No sé de què rieu, no, perquè és veritat.
Perquè rieu tant, si està molt bé que ho faci. Sí, una mica de pedagogia.
Per favor, hi ha
pedagogia sobre totes les vulves diferents que hi ha.
Perdona, és que saps què passa? Que el porno ha fet molt de mal i la gent es pensa que de vulves només n'hi ha una. D'una mena. Igual que també passa amb els pits i en general passa amb els cossos si no s'encenen.
És increïble aquesta divulgació informativa, però per favor, imatge d'Anna Cayetana, passada de voltes, amb un carnet de coloraines, amb una mumu dormint a baix mirant-se les vulves.
Com que les vulvines?
Perquè ho fan tot així més carinyós, Marta, perquè no sigui tan agressiu.
Però la gent no ha de ser agressiu.
Però això també passa, que de vegades fent pedagogia poder infantilitzes de més algunes temàtiques.
Clar. Com dir les tites, doncs
sí.
No.
Parlem de polles directament.
Clar.
Bé, amb tot aquest pretext, ella ja que té muntat tot aquest sarau i la Jess dient-li sí, també tots els pits són diferents, tal, tota aquesta conversa que és interessantíssima i està genial que es tingui, la Calle agafa força i li pregunta sobre una de les qüestions més polèmiques sobre la marca de biquinis de la Jess, Goy. Que des del principi ha estat assenyalada per fer microbiquinis que poden arribar realment a no tapar, depèn de quina vulva, perquè clar, no totes les vulves són iguals, com la Calle li explica, no totes són minúscules i és cert que a Goy no acaben de gastar massa tela.
Sí, sí, però me dicen que no, que pues lo mismo, lo que te comentaba antes, que hago bikinis para chicas delgaditas y que no les cabe la vulva o que no le entran los pechos, y al final yo he cogido modelos de todo tipo también y simplemente es pues o ver el patrón o ver la talla, ¿sabes? Pero es porque se han emperrado igual también por la imagen que pues yo me los pongo mucho y al final también Goy es mucho mi imagen y sí que entiendo que hay también micro bikinis, pero claro. Pero tenemos de todo tipo.
A mi m'apareix un poc injusta, dient com que nosaltres mos imaginem que és només per microcossos,
ella.
Perquè el seu Instagram és de Goy, són cossos mega prims com els de Nagoiko, i punt. Jo no veig cossos diversos.
Que tu no compres la justificació de la Jessica de la gent associa que és un micro bikini perquè em veu a mi portant aquests bikinis. O sigui, tu creus que l'elecció de models també
sí,
va en aquesta línia.
Segueix una línia editorial, o sigui, molt corresponent en les coses de Nagoiko,
sí,
també.
Que és el teu tema d'especialitat.
Sí,
és
veritat. És que
clar, tu has treballat
web.
Molt aquesta carpeta.
He de dir
Jaume.
Que és veritat que un cop entres a la web veus que hi ha diferents bikinis, diferents opcions. Això és veritat, però la imatge que més t'ensenyen de Goy són aquests fils que ja no és només també la vulva,
és el mugró, si és que el vols tapar.
No te'l tapa.
Bueno, igual no el vols tapar o igual sí, clar,
bueno, però
aquí depèn.
Bueno, poder vols dur-lo mig tapat, mig
tapat,
no, mig una mica per fora. És que depèn molt de com tinguis els pits, depèn molt de com tinguis la vulva. També és veritat, i això és un altre debat, i no ho tinc clar com hauria de ser, però poder no totes les marques són per nosaltres. Vull dir que a mi hi ha moltes marques que no m'agraden o que no em quedarien bé perquè tinc un to de pell. Jo què sé, saps què et vull dir?
Clar, però llavors que sigui més sincera a l'hora
de
parlar.
I dir, no, és que jo faig aquests biquinis minúsculs per les ties que vulguin posar un biquini minúscul. Si en vols un altre, te'l compres a un altre web. Però ella vol agradar a tothom i clar, no sé si ho aconsegueix.
No.
En qualsevol cas, des d'aquí us podem anunciar. Tinc una última hora.
I anem acabant amb aquest tema ja, si no els companys no podran parlar, Juliana.
Escolta, tu m'has demanat que et passi un tema llarguíssim.
T'he dit 10 minuts.
No sé quanta estona portem,
però és molt interessant, i és perquè nosaltres també intervenim.
Veníem de reciclatge, també.
Sí, clar, és que aquí jo ja sabia que aquí ens encallaríem, i això, veus, ha estat culpa meva. Per cert, també pagaria diners perquè en Roger Carandell hagués participat en aquest...
Però si no hauria dit res.
Sobre cunyets.
Sobre cunyets de Gert.
La Marta i jo... ens hem comprat un parell de biquinis de Goy.
Oh!
I I des d'aquí, Ràdio Pública del País, ens comprometem a fer l'única cosa que podríem fer. Anava a dir com a periodistes, però jo quedo fora de l'equació aleshores.
De comunicadores.
Com a comunicadores serioses, professionals. I molt compromeses que som.
Sí.
Què és que ens provarem aquests biquinis? I us explicarem tots els detalls. El cunyet de Marta Montaner, o el meu propi cunyet, cabran dins d'aquesta petita tela? Cabran els nostres pits? Nosaltres, no ho diries, però no som de pit petit, eh? Cabran els nostres pits dintre d'aquest petit biquini goi? Ai. Pròximament, totes les respostes.
Molt bé. Jo t'agrairia que abans ho parléssim.
Això ho portéssim,
no, perquè jo no sé si vull. Ja no, dic que no penjarem fotos.
Ah, no,
ho explicarem, explicarem l'experiència i farem una crònica. Crònica de guerra. Bé, nosaltres ara farem una pausa i de seguida parlarem, Jaume, de la Shakira, que hi va assistir a un partit del Mundial de Futbol, i també s'hi dona temps de la Dua Lipa.
A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Vinga, molt bé. Amb aquest ritme saludem de nou en Jaume Miranda, que avui ens convida a fer un salt a l'oceà perquè aquests dies està sent notícia la Shakira. Us agrada aquest Dai Dai?
Molt. No,
a mi m'entra molt bé. I està funcionant molt bé les llistes del món, eh? Està, crec que és la vuitena cançó més escoltada dels planetes Terra ara mateix.
Déu-n'hi-do. Oh, molt bé, la Shakira.
Bé, ja sabeu que en Shakira és la banda sonora oficial del Mundial de Futbol i com a icona del certamen, ahir també va presentar-se a l'estadi Dallas per contemplar un partit important, que era Argentina contra Àustria. Partit que, per cert, van guanyar els argentins gràcies a els dos gols que va fer Messi. Això, evidentment, ho he hagut de buscar.
Anem amb Argentina, no?
Anem molt amb Argentina.
Sort que no hi ha el Roger avui per defensar la Roja, que és de les coses més grosses.
Jo vaig amb Dai Dai d'en Shakira.
Doncs el bo és que ja has guanyat.
No has vist molts tuits dient que s'havien ajuntat en un mateix estadi les dues persones que més odien en Piqué, que són en Messi, presumptament, i la Shakira?
Home, ja sabeu que Leo Messi...
A veure, no tornem perquè és un tema molt antic, però...
Bueno, presumptament Leo Messi, l'últim chat de WhatsApp que té amb Gerard Piqué... És Gerard Piqué dient-li, em sap tant i tant de greu que marxis del Barça, i Leo Messi que n'hi respon, perquè sap que en el fons és Gerard Piqué qui va anar una mica per darrere i va dir...
L'instigador, eh?
Podents estem gastant massa diners amb ell? Ai, això és presumptament. Això és el que xerren els panots de Barcelona. Jo estic fent números. Tu saps que Jordi Costa sempre diu que el seu somni és treballar a ICAT?
En sèrio?
Quan li donguin el programa a ICAT, algú l'haurà de substituir.
La juguera tota.
El teu somni, presentar amb la Sònia Gelmà.
Bé, és que és la que més m'acostaria al meu somni professional, que és el que li va passar a
Sara Carbonero.
Que un jugador de futbol de sobte m'agafi de la cara i em morregi davant de tothom.
Molt bé. Tens molt de somnis, perquè també campanades, bé.
Sí.
Que no hi hagi reciclatge, com a cara de Déu.
No, si t'escullo, escullo això últim.
No,
renuncio a tots els meus somnis professionals.
Prou, no té res a veure. Parlem de la Shakira, va.
Bé, va veure que partit d'Argentina s'està allà d'Ales i, evidentment, ho va fer amb els seus dos fills, en Milan i en Sasha. Imagino que els dos nins són bastant aficionats en el futbol, per raons òbvies. Això és una deducció que he fet jo.
Crec que és correcte.
Ahir se van entregar de plena joc, juntament amb la seva mare. En Milan va estar petonejant en Shakira, allà a les càmeres, i en Sasha va estar ballant mentre sonava Bad Bunny a l'estadi. Per si hi havia dubtes, ahir se va fer evident que els tres tenen una relació excel·lent, a pesar de que les edats són molt complicades, perquè recordem que en Milan ara mateix té 13 anys i en Sasha 11, que això és... prepuber total.
Pànic màxim a aquestes edats.
Uf, patir molt. Jo no tinc filla, ja pateixo.
Que passi ràpid. Això és el que desitjaria jo.
El bo, Marta, és que avui en dia va tot tan d'hora que d'aquí 6 mesos ja hi seràs.
Sí, segurament. La nina amb 3 anys ja es planta la prepubertat. Sí. Que s'està fent un sharenting gegant amb aquests nens, eh?
Però de sempre històric.
Sempre, sempre,
que clar,
sempre.
Però a més a tots els terrenys.
M'ha sorprès.
A Instagram, a catifes vermelles,
no
on
res,
sigui, videoclips...
I no hi ha gaire consens entre mitjans, perquè alguns els hi censuren les cares i d'altres no. No sé.
Jo crec que depèn molt de si ets un mitjà molt clàssic del cor. O sigui, Hola, per exemple,
crec que
sempre
sí que
censura les cares dels nens menors.
És que legalment
menys quan fan una portada, no?
sí. I l'Anna Obregón ensenya la criatura.
Aquí sí que llavors troben una petita escletxa de llum.
Bé, tot i exercir de mare lloba, na Shakira també ha tingut temps per s'amor.
Que bé. Sí, perquè s'ho mereix.
Sí, perquè anem a recordar que després de la seva ruptura amb en Piqué l'any 2022 no li hem conegut parella ni amant en Shakira, més enllà d'alguns rumors amb l'actor Tom Cruise o l'esportista Lewis Hamilton, coses que no se varen corroborar mai, també te diré. Aquests dies, igualment, el mitjà digital Dumois ha publicat unes fotografies de Shakira amb l'actor Manuel García Rulfo.
M'hauràs d'explicar molt bé qui és ell, perquè no el tinc gens dominat.
Jo el tenia molt poc localitzat, també. Manuel García Rulfo és un actor mexicà de 45 anys, amb un cert recorregut internacional, com la sèrie L'advocat d'en Lincoln, que és de Netflix, o la darrera pel·li de Jurassic World. També ha fet molt de culebrot mexicà, que això ja no mos interessa tant perquè desconeixem.
Ens agrada per la Shakira o no?
No, saben poca cosa. És un sexy que li agrada sa fotografia, és tot el que te puc afegir.
Jo m'havia quedat que estava amb aquell noi d'Emily in Paris, saps?
Era mentida, això.
Ah, era, sí. Que tots imaginen.
Varen protagonitzar un videoclip, no?
Sí. Era PR.
Bé, les fotografies d'aquests dos són d'aquesta setmana, la sortida de l'hotel The Sunset Tower de Hollywood. Els dos estan rient sols, conversant plàcidament, i després se pot veure com entren en el cotxe, dins el mateix cotxe, i ell fa aquest gest tan a l'antiga d'obrir-li la porta a ella. I aquí no va acabar la nit.
Yeah!
La nit!
Aquest parell varen continuar la jornada en es Floridita, que és un bar musical cubà de Hollywood, especialitzat en salsa i mambo, on és habitual la música en viu. I en Manuel i na Shakira se varen deixar endur per es mambo.
Com pots sortir a ballar amb la Shakira sense desmaiar-te?
I a més,
estem veient unes imatges reals, no és ja, d'ells dos en aquest club ballant i donant-ho tot.
Molt de píxel, per
està passant això, que hi ha molt de píxel. Perquè aquestes imatges...
Una marca 3 que vols portar les càmeres de Mediapro, que ens graven la docu-sèrie a gravar-los.
Això és indicatiu de que s'han passat per tantes missatges de WhatsApp.
Han reenviat moltes vegades.
S'ha reenviat tant que aquest material està fet una merda i te l'has quasi d'imaginar, no? Bé, en el vídeo se pot veure en Shakira i en Manuel ballant enmig de la pista, rodejats de més parelles, amb tota la sensualitat que obliga la salsa. Ella, de més, juga amb sa melena i ses contorsions de cadera, i ell li segueix el ritme molt dignament, perquè, com tu bé dius, ballar amb la Shakira ritmes llatins ha de ser com a mínim deplorable, no?
T'hi has d'atrevir, sí.
A veure, són imatges bastant sospitoses, però tot i així no hi ha res definitiu, no hi ha petó, res així. De fet, quan acaba sa cançó, se xoquen sa mà com per celebrar el ball ben fet entre ells dos.
També pot ser sexy, una xocada de mà.
No sé què dir.
Després porta a agafar-se-la, no?
I saps què passa? Que quan t'agrada molt algú, tot pot ser sexy. No tocar-se pot ser sexy. Estar en una taula del restaurant una mica lluny pot ser sexy.
Llavors tot ets sospitós de que hi hagi història.
Aquest és el problema del periodisme del cor, Jaume. Que de vegades, o sigui, tens una imatge però no però demostra poca cosa, aquella imatge.
Tenim una feina ben complexa.
I tu ets bastant sàvia, Juliana. Don't show up.
Don't come out.
I d'una parella que encara no està consolidada, que sapiguem, a una que sí que ho està, que és la formada per Dua Lipa i el seu marit Callum Turner, ara que han sortit imatges íntimes del seu casament.
Sí, la cantant i l'actor se varen casar ara fa 15 dies i no és fins ara que Nadua ha compartit imatges personals de la seva boda a Palermo. Damunt es peu de foto de Mr. and Mrs. Se diu Mrs. en anglès? Crec
sí,
que
no?
Sí.
A mi em cola.
Nadua ha publicat diverses imatges on se'ls pot veure mega còmplices i enamorats. Realment provoquen molta enveja insana, especialment la primera foto on s'amorregen de ball es vel blanc. I si la boda va ser a Palermo per pur hedonisme, la lluna de mel no podia ser més discreta, evidentment.
Mira, Déu sap que jo no m'agradaria casar-me, però amb aquestes imatges. Aquest petó, aquest gairebé petó, perquè no és un petó, no?
Torno a creure en l'amor.
És el pre-petó. Quina
peça. Torno a creure en l'amor, en les bodes, en l'amor romàntic, en la família tradicional.
S'ho han inventat ells.
Sí. Sí, sí, sí.
Bé, han fet una lluna de mel ben llarga, vos la vam explicar una mica. Aquest parell està gaudint de sa Dolce Vita al complet, fent una ruta per tota sa costa sud d'Itàlia. Després de sa boda a Palermo, s'han passejat per sa ciutat de Taormina, també Sicília, on s'han allotjat en el San Domenico Palace. Hotel on, de fet, totes mos hem allotjat, ja que és el famós espai fílmic de The White Lotus, temporada 2. Perquè vos passeu una idea, sa Royal Suite d'aquest hotel costa més de 10.000 euros sa nit. Més endavant també s'han passejat per Nàpols, on varen fer parada la pizzeria Consentina Ai Tre Santi, segurament ho he dit fatal, on la Dua Lipa ja havia estat en altres ocasions. Varen continuar fent jornades marítimes entre Salermo i Amalfi, passejos per Matera, i finalment sa ruta ha desembocat a Roma, on se'ls ha pogut veure a sa Fontana di Trevi com dos enamorats anònims. Tota aquesta ruta vos l'heu d'imaginar emmarcada de paisatges mediterranis, menjar exquisit, iots privats i hotels de luxe, i gràcies en els paparazzi, també vos heu d'imaginar carregada d'electricitat.
No.
És que jo no...
Aquestes fotos no...
No, jo me n'he d'anar. Jo no puc parlar d'això ni veure aquestes imatges sense posar-me extremadament calenta. És que no puc.
Jo plegaria ja, però penso que encara tenim un parell de minuts, no, Enric? Doncs va, fes-ho ràpid, Jaume, perquè em poso malalta, jo també.
Bé, són imatges...
Tu Marc Andreu, ves-te fent la idea que no...
Sort que has vingut, Marc Andreu, a fer feineta en el coworking.
Doncs mira, fem una cosa. Anirà patrocinada aquesta comentada de fotos.
Vinga.
Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
Crec que és el millor patrocini de la història, el d'avui.
Molt
mira, acertada. Jaume, però molt ràpid, perquè de veritat...
Bé, són fotos molt grosses, que no donen peu en el dubte, o sigui, aquests dos estan fornicant com dos conills, les proves són definitives, perquè a una se'ls pot veure com els dos s'estan morrejant intensament a una hamaca d'un hotel, mentre ell clarament li està tocant sa figa de ple.
És que m'agafa una calor.
Però perdona, és el que han de fer. El problema és que hi ha paparazzis que els estan enxampant.
Això és una merda, perquè no els... També tu com a paparazzi ja estàs tancat, ja ho saps que follen.
Clar,
exacte. Si ara ens veu, o sigui, veuen el Bad Bunny follant amb no sé qui, que no se sabia, m'entens?
I lo contenta que estan a Cayetana amb aquestes imatges, lo que li agrada una figa tocada.
Mira, que follin tant com vulguin i que no ens ho expliquin, sobretot.
Atenció, perquè les imatges són equitatives, perquè també hi ha una altra on s'estan dutxant els dos, ruixant davall l'aigua, i na Dua li torna sa tocada de figa agafant-li tot el paquet mentre se mengen sa geniva.
No,
o sigui,
clar.
Com qui agafa un pom de porta, literal.
Cerca ràdio, perquè...
És que no hi ha res millor que tocar un paquet, no?, per sobre d'uns pantalons.
A mi la foto que m'agrada moltíssim és la de l'esquena d'en Callum, tota plena d'esgarrapades, sí. Això és...
Sí, anem a dir que na Dua Lipa no té gat.
Ella sí que és una lloba.
Ella és una lloba.
Una lloba que no es fa la manicura.
Sí,
és com ha de ser, ha de quedar així, una esquena. Ha de quedar així.
Sobretot una lluna de mel, no?
No, jo pensava que la lluna de mel ja no quedava així, perquè potser ja portes massa temps amb la parella, però ells encara conserven aquesta passió.
Jo he tornat a creure en l'amor i en la passió per sempre, Marta.
Quina bona notícia, Trobo que ha rigut poc, Marc Andreu.
Sí, és que...
Estaves aprofitant per fer feina, no?
Sí, no, i he volgut preguntar al Carandell com hi anava, també.
Ai, com està? Està bé?
Si estava a la platja, on passava el Sant Joan.
Què farà per la Revella?
Crec que va estar allà, com sempre, al Begú, no?
Al Begú, molt bé. Pues que li vagi molt bé.
Mos va dir que potser tindria una cita.
Crec que era mentida.
Crec que era mentida, jo també. Nosaltres ho deixarem aquí, tornarem dijous, perquè demà és la Revella, tornarem dijous a partir de les 6, la Revella és avui, demà Sant Joan. Que ho passeu molt bé, que tingueu cites o no en tingueu, però que estigueu perfectes, i nosaltres ara farem una pausa i tancarem la tarda de Catalunya Ràdio, Man Garriga. Som-hi!